Ràdio 4. L'estiu. I tu.
Yeah.
Avui.
Come on.
Sol.
Yeah.
Amb Albert Lesano.
De seguida ens visitarà també Eduardo de Vicente amb la seva secció Cultura al Sol, però ho dèiem al començar el programa. És 1 d'agost ja, eh?
Sí.
Oh, que conya, eh?
Déu-n'hi-do.
I potser molts dels que esteu escoltant el programa ja heu començat les vostres vacances d'estiu. Igual hi ha molta gent ara mateix que està al camí de la platja.
Potser.
A mi m'agradaria pensar-ho.
Sí, sí.
Altres estan treballant perquè han acabat les vacances i avui han arrencat, no?
Exacte. Alguns, com per exemple l'Antonio, el nostre company tècnic, avui ha començat l'inici de la temporada. És a dir, ja ha acabat les vacances.
Perfecte, però després de 2 anys de mascaretes i restriccions, ens trobarem ara davant del primer estiu, que guarda moltes similituds amb els que hem viscut abans de l'arribada de la pandèmia. Patologies com l'agorafòbia, l'ansietat, anaven associades a aquesta pandèmia i, tot i que la gent creia que després de la pandèmia quedarien una miqueta enquistades a la gent...
O augmentarien,
sembla que els estudis estan dient tot el contrari. Però millor ens ho explicarà una experta per buscar una explicació de tot plegat. Ens acompanya Olga Valero, és cap d'infermeria del Centre de Salut Mental de la Dreta de l'Eixample, CPP Serveis de Salut Mental, i psiquiatra. Olga Valero, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Olga, sorprendidos por este hecho... que la agorafobia, la ansiedad, tú como psiquiatra, pues no hayan tenido una continuidad después de la pandemia.
A ver, por una parte sí, por otra parte no. Por una parte a mí me sorprende por el hecho de que durante toda la pandemia hemos tenido una afluencia muy, muy grande de personas que se habían desbocado este tipo de patologías. Pero por otro lado no, porque al fin y al cabo todos somos personas, todos necesitamos normalidad, volver a cómo era nuestra vida antes. Entonces, claro, ya ahora que se está normalizando todo este tema, pudiendo volver a ver las cosas de cierta forma más lógica para los años tan, tan difíciles que nos ha tocado, también las personas que sufren estas patologías tienen esta necesidad de normalidad, de una vivencia más natural de las cosas, como tenemos todo el mundo.
Porque agorafobia es un poco miedo a salir a la calle, ¿no?
La agorafobia sí, es sobre todo el miedo a estar en lugares con mucha gente, en los que no puedas tener una salida fácil.
Vale.
Entonces sí que dentro de todo las personas con agorafobia lo que están viendo es que este verano, dentro de que está viviendo mucho turismo, tampoco está viendo tanto como años previos, lo cual les está permitiendo hacer un acercamiento más fácil y que también tiene esta necesidad de poder volver a sus vidas.
Y la ansiedad igual, ¿no? Es que claro, la ansiedad, vale, durante un tiempo te puedes estar encerrado, pero es que lo que necesitas ahora es abrirte, ver que hay vida, que hay mundo, que no tienes que estar con la mascarilla en todos lados. Bueno, cuidadito con todo.
Estos son parte también del tratamiento que damos a las personas con ansiedad. Son indicaciones de que tienen que hacer cosas, que salir, socializar, relacionarse con otras personas, hacer actividades que les gusten para distraerse y para que la mente no esté 24/7 en aquello que nos produce la preocupación.
Claro, entonces, Olga, buenos días. La explicación es tan sencilla como lo que nos comentabas, la necesidad de volver a hacer una vida similar a la que hacíamos prepandemia. Es por eso la explicación, porque por ejemplo, ¿no? Yo pensaba cuando preparábamos la entrevista, se están celebrando muchos festivales de música, vemos unas escenas que hace un año pensábamos, esto no volverá a ser como antes, con lo cual...
Todavía más, ¿no? Hay festivales en todas partes.
Hay más eventos que nunca, creo, este verano, ¿no, Olga?
Sí, sí, se han condensado todos los que no se han podido hacer estos 2 años, parece ser.
Exacto. Entonces, ahora tienes ganas de ir a 3 festivales al día, no a 1.
Sí. ¿No? Entonces, claro, la gente en general está con esa sensación de necesito volver a mi vida, volver a tomar control de mi vida y alejarse un poco del malestar. Todo esto también, por esto entra parte del verano, esa sensación de descanso, de vacaciones que todos buscamos durante el verano. Y también pues para las personas con patología de salud mental. Todo el mundo necesitamos descansar, disfrutar y tener nuestro cachito de normalidad.
Olga, explicáis que las mujeres son quienes han sufrido más las consecuencias de la pandemia. Esto es un hecho que no hace falta trasladarnos a agosto de 2022 para conocerlo. Se ha publicado bastante sobre esta cuestión. Pero hacéis incidís en este tema. ¿Por qué ha pasado?
A ver, yo creo que esto muchas veces no tenemos en cuenta la relación que tiene todo el tema del feminismo con la salud mental. Las mujeres son siempre las que están más sobrecargadas en el día a día de lo que es el domicilio.
Sí.
Los cuidados se trasladan siempre a las mujeres. Entonces la pandemia ha sido devastador porque han tenido que encargarse de todos los familiares, de gestionar las emociones de todos los familiares. Si ha habido pérdidas, tener que ser el soporte, porque este es el papel que se nos pone a las mujeres. Entonces, claro, todo esto, quieras que no, si ya de por sí es algo que los cuidados ya generan de por sí ansiedad, preocupación, incluso depresión, en una situación tan, tan, tan grave como ha sido la pandemia, en la que todo se ha desestructurado y las mujeres han tenido que ser pilares de sus familias por obligación, no porque estuviesen preparadas para ello, pues ha llevado a que sean las que más se les ha repercutido en todo.
Oye, ¿y la experiencia de diseñar unas vacaciones, ahora que ya por fin las podemos disfrutar con una cierta normalidad? Decís, esto puede ser beneficioso, ¿no? Diseñar las vacaciones, ¿cómo se puede hacer eso?
Hombre, claro, las vacaciones es algo que es beneficioso para todo el mundo. Si te las puedes pensar de forma que vayan a ser lo mejor para ti y lo que más ilusión te haga, pues evidentemente van a sernos beneficiosos, sobre todo pues para la gestión total de las emociones. Siempre tener algo que nos ilusiona nos va a ayudar. Pero sí que es verdad que hay que hacerlo con cabeza.
Claro, también.
Porque si no, nos venimos muy arriba y pasa lo que pasa.
Es lo que ahora te iba a comentar precisamente, con cabeza, porque a veces, lo comentáis creo vosotros y también lo vemos. Tenemos, por ejemplo, 3 semanas de vacaciones y nos llenamos la agenda que no tenemos ni un solo día libre para pensar en nosotros mismos, que luego me gustaría incidir sobre esta cuestión.
¿No?
Pero sobrecargar la agenda durante el periodo vacacional, entiendo que igual
que,
también...
Te genera estrés, ¿no?
Claro, que puede llegar a ser contraproducente, sí, al beneficio que te puede generar unas vacaciones.
Y puedes estresar a la otra persona, porque igual la otra persona dice, oye, yo me quiero levantar un poco más tarde y luego ya iremos a ver los monumentos.
¿Cómo lo explicamos?
Déjame
esto,
desayunar bien, ¿no?
Hay que encontrar el equilibrio, como
ahí
todo
está
en esta vida. Hay que buscar pues espacios dentro de lo que son las vacaciones en los que te los puedas tomar más de relax, de para poder disfrutar de las pequeñas cosas. Si nos sobrecargamos de actividades, no vamos a poder disfrutarlas tampoco. Es poderle dar a cada momento de las vacaciones el tiempo que requiere para que lo podamos vivir plenamente.
Oye, y Olga, y dedicarnos un poquito de tiempo a nosotros mismos, ya que estamos hablando de salud mental, como decía David, también puede estar muy bien, ¿no? Pues un ratito para leer un libro, para tener...
Exacto.
Bueno, no sé, o simplemente para pasear solos, porque a veces también tienes que encontrar tu espacio.
Exacto. Sobre todo es mantener las cosas que nos permiten estar sanos. También pues tener un horario de sueño saludable, comer como Dios manda, mantenernos activos y hacer un poquito de ejercicio. Y poder tener esos tiempos para nosotros mismos, para también descansar y también poder reflexionar cómo estamos. Porque a veces hasta que no estamos de vacaciones no podemos siquiera podernos parar a pensar qué estoy sintiendo, cómo estoy, qué me ha pasado. Y si podemos dedicar también un poquito de este tiempo, sin obsesionarnos, también hay que tenerlo en cuenta, a revisarnos, a cómo estamos, a cómo nos sentimos, las cosas que nos han pasado y qué poder hacer con respecto a esas emociones, nos va a ayudar a estar mejor. Y esto se ha demostrado, que si podemos analizar nuestras emociones y actuar en consecuencia a ello, estaremos mejor.
Entonces, Olga, el hecho de analizar estas emociones que comentabas ahora parece una cuestión obvia, pero igual deberíamos aprovechar el periodo de vacaciones para poder tomarnos este tiempo, analizarnos, porque también estamos haciendo vacaciones de nuestro día a día a nivel mental y para afrontar la temporada de una manera más saludable, ¿no?
Exacto, yo por ejemplo muchas veces aquí en la consulta con los pacientes lo que hablo es el verano es el momento de reflexionar qué es lo que quieres cambiar para el curso que viene, por así decirlo, como si estuviésemos en el cole.
Es el momento, ¿no? ¿Y esas personas que por trabajo o por otros motivos no tienen vacaciones? Porque esto ocurre también. ¿Hay alguna forma de...?
Buscar sus pequeños espacios.
Sí, ¿no?
Todo el mundo tenemos que poder encontrar ese equilibrio en el que podamos tener un tiempo para nosotros, para poder pensarnos y para poder ver qué es lo que necesitamos y que o si estamos bien así o si necesitamos cambiar algo.
Yo, Olga, soy una persona
que tenemos que buscar.
Optimista y represento a ese grupo que no hace vacaciones, pero casi nunca, ¿vale? Entonces, yo me lo tomo de la siguiente manera. Es decir, Barcelona está casi vacía, o las grandes capitales, ¿no? Yo vivo en Barcelona, pues, o en Llavaneras. Pienso, en Barcelona, si tengo la ciudad para mí, o sea, si no trabajo las 24 horas del día, las horas que tenga libres, voy a disfrutar la ciudad como nunca, porque encontraré aparcamiento fácil, no sé, a lo mejor en el restaurante donde nunca te dan mesa, ahora te la van a dar. Bueno, es una forma de consolarse también, de decir, las horas que tengas libres, cambia el chip y tómatelas como si fueran de vacaciones. O sea,
exacto, es cuestión de romper rutinas, de que no estemos todo el tiempo en modo trabajo, 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 sino que tengamos también pues esos espacios para disfrutar de las pequeñas cosas, como tú bien dices.
Y para despejar, que estamos hablando de esa salud mental después de las pandemias, despejar un poquito la mente, que bien nos viene. ¿Qué recomendación nos das para organizar estas vacaciones y para que tengamos una salud mental correcta? Porque también hay que reconocer que pasas muchas horas con tu familia. A lo mejor en la pandemia nos habíamos acostumbrado a pasar mucho tiempo, ahora hemos vuelto a separarnos mucho con los trabajos, aunque hay gente que todavía teletrabaja, pero bueno, hemos vuelto a las rutinas de siempre y ahora volvemos a pasar otra vez mucho tiempo juntos, aunque venimos entrenados de la pandemia. ¿Este especie de diente de sierra, cómo se lleva? ¿Lo habéis valorado?
Es un poco lo que hemos estado diciendo hasta ahora, es intentar buscarnos nuestro equilibrio, tener espacios para compartir con nuestros seres queridos, con amigos, familia, pero también tener nuestros espacios para nosotros mismos, para poder hacer esas cosas que disfrutamos más en soledad o que nos repercuten más en nuestro ánimo en soledad, pues poder darnos un tiempo pues para dar un paseo, darnos un baño o simplemente sentarnos, meditar, relajar o hacer algo de ejercicio. Es ir encontrando pues esos dos espacios.
Pero con la familia aprender eso, ¿no? Porque yo antes leía estadísticas, después de las vacaciones muchas parejas se separan o se divorcian, tal. Bueno, ahora venimos de una pandemia, de un confinamiento, creo que ahí hemos aprendido mucho de convivencia. No debería ser un problema estar un mes ahora más con tu familia, sino al revés, ¿no? Debería ser un lujo, vamos.
Pero es eso, poder tener espacios. Una cosa es pues, estar en pareja, estar en familia y otra cosa es que no tengas tus espacios propios de intimidad.
Eso sí.
Es buscar y que podamos construir nuestros espacios de intimidad dentro de poder disfrutar de estar acompañados.
Entonces, Olga, por ejemplo, ahora pensaba el hecho de dentro de las vacaciones buscar, por ejemplo, dentro del periodo vacacional, decir, mira, pues yo hay unas semanas o hay unos días que no quiero, no me apetece ni estar con mi familia ni con mi pareja, aunque la relación sea buena y sea saludable, sino simplemente por lo que comentabas. Entiendo que no nos tiene que extrañar si nuestro cuerpo o nos pide, no, es que yo prefiero estar 2, 3 días, 4 días solo, o irme solo a un destino de vacaciones,
a mi bola,
o quedarme solo en casa porque sé que voy a estar 3 días conmigo mismo. Es decir, esto no nos tendría que extrañar, ¿no, Olga? Si a alguien aún le extraña.
No. A veces es que es lo que necesitamos, que a veces nos autoimponemos el que lo sano y lo que necesitamos todo el tiempo es estar acompañados y estar con gente. Pero hay veces lo que necesitamos también es poder tener ese espacio para nosotros y lo importante es poder escuchar nuestro cuerpo, nuestra mente y lo que nos pide en esos momentos.
Oye, y organizar el... Porque hay gente que no digo que tenga mucho morro, pero algunos sí. Es decir, el hecho de, mira, vamos a ir a ver a estos amigos, luego a esta familia, luego a este, al otro. Una cosa es que tú lo pienses y otra cosa es que yo creo que deberías llamar antes, ¿no? Porque a lo mejor las otras personas también quieren estar tranquilas.
La comunicación es fundamental. Aquí, como todo en la vida, las cosas hay que hablarlas. Y lo de autoinvitarse puede estar un poco feo, ¿para qué mentir?
Es que claro, es que hay paracaidistas auténticos que aterrizan ahí, oye, mira, que pasamos por aquí, os venimos a ver y ya ves que traen la maleta. Digo, oye, un momento. Es
sí,
que,
sí, no.
Te tienes que ir inventando excusas en plan, es que viene mi madre o mi padre y no cabemos. Pero...
Que está muy bien compartir, pero que se quiera compartir las dos lados.
Exacto, quiero decir, antes avisa, porque si no para la salud mental
exacto.
De uno, que te venga un grupo de paracaidistas con toda la familia a tu casa, te puede fastidiar bastante, ¿eh?
Que la gente necesitamos poder anticiparnos a las situaciones y poder prever y decidir qué hacemos con ello.
Ejercicio físico.
Que decir que no también es un derecho.
David cada día va a hacer ejercicio.
Eso
yo también.
Yo, por ejemplo, el tema del ejercicio. Antes hemos hablado, Olga, comentabas, el hecho de... Que a mí me interesa mucho. El hecho de regular las horas de sueño. El cómo se regula. Porque, claro, en vacaciones esto se ha hablado mucho, pero cambian las rutinas.
Claro esto puedes también, dormir más.
Puedes dormir más, pero también igual nos puede acabar afectando el hecho de cambiar nuestra rutina del sueño.
A ver, también depende mucho aquí, yo creo que en función de la persona y de cómo de frágil sea su sueño. Sí que es verdad que hay muchas gentes que en vacaciones aprovechan para dormir. Yo me incluyo entre ellas porque hemos trabajado mucho y necesitamos descansar, pero no es cuestión de que durmamos 12 horas cada día, sino que si un día estamos más cansados podamos dormir un poco más, pero que no desbaratemos por completo las horas de sueño. Lo que incluye también la hora de acostarse, que pensamos en el levantarnos tarde, pero no pensamos en el trasnochar.
Exacto, en el hecho
y el
de
trasnochar todas las noches.
El hecho del sinónimo de vacaciones es como decir, ahora pues voy a dejar de respetar y voy a irme a la cama a tarde. Y el hecho del el tema del ejercicio físico, Olga, también lo apuntabas, también destacáis, ¿no? Que es importante mantenerlo si es que se hace habitualmente o incluso es buen momento igual para iniciar algún tipo de ejercicio físico o alguna práctica o realizar alguna que durante la temporada regular no podemos hacerla.
Claro, lo mejor es caminar, ¿eh? A lo mejor es caminar.
Es que es eso, caminar es lo más sano, es lo más fácil y es lo que recomendamos siempre, que como se empiece por ahí, pero sobre todo para personas con ansiedad y con el ánimo bajo, hacer ejercicio es buenísimo, se queman todas esas energías que mantenemos acumuladas del malestar y nos permiten autorregularnos a nosotros mismos. Al fin y al cabo se liberan endorfinas, que es una de las sustancias que nos hacen sentir bien.
Exacto, exacto. Es que yo soy muy partidario de eso, que probéis el ejercicio físico. Sí. Oye, si no te apetece irte a correr porque hace calor o porque no te... Pues te coges unos auriculares y te vas a andar. Te vas a andar, te vas a pasear, vas viendo las... Cada uno a su ritmo. Hombre, si vas a un ritmo más alto, mejor, porque harás más cardio, etcétera. Pero tú caminas, no te das cuenta, ¿eh? Vas mirando ahora en las aplicaciones de móvil, vas caminando y te has hecho 7 kilómetros, pero vamos, en un pispás, ¿eh? Y sí, eso sí. Lo haces cada día y estás liberando, como dices, endorfinas, estás despejando la mente y es muy importante estar bien por dentro también.
Sí. Exacto, por dentro y por fuera, hay que cuidar el cuerpo y mente. Y con el ejercicio físico hacer las dos cosas.
Hacer las dos. Olga, me preguntaba también, ahora hablábamos, ¿no?, del tema, recordamos Olga Valero, ella es psiquiatra del Centre de Salut Mental Dreta de l'Eixample, CPB, Serveis de Salut Mental. Olga, hablábamos de estas primeras vacaciones que parece que son más estilo prepandemia que pospandemia. ¿Han aumentado las consultas que recibís por cansancio? Es decir, entiendo que aún sufrimos las cargas del cansancio mental vividos desde el inicio de la pandemia.
Sí, todavía se van llegando estas cosas porque son situaciones que se están permitiendo salir ahora muchas veces. Ahora que está todo mejor, las personas se están permitiendo estar mal.
Claro.
Antes,
claro,
cuando todo el entorno no estaba bien, tenías que resistir, aguantar, y ahora es cuando, bueno, parece que se va normalizando todo aquello que nos hemos tragado.
O sea, sale todo,
que salir,
¿no?,
en algún momento.
Lo que dicen, ¿no? Sí. Vulgarmente, ahora te sale todo.
Aflora, ¿no? Aflora todos los sentimientos. Ahora vemos que realmente igual de alguna manera necesitábamos sacar, ¿no?, toda esa necesidad, esos sentimientos, eso que nos afectaba, ¿no?, nuestra salud mental, y ahora, del mismo modo que las vacaciones son más prepandemia que pospandemia, nuestros sentimientos igual también vuelven a ser prepandemia y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no, Olga?
Exacto, está saliendo todo lo que hemos ido guardando, porque no se ha podido gestionar, había tanto miedo, tanto terror, que no permitía gestionar el cómo estábamos. Entonces, gente que ha tenido que ir aguantando, ahora está saliendo todo este agotamiento físico y mental, y que nos está permitiendo gestionar las emociones adecuadamente.
Y
es algo que tenemos que trabajar y aprender de ello.
Hombre, y también otra cosa, yo lo puedo entender, que hemos estado mucho tiempo encerrados, no perdamos la cabeza con el tema de los viajes, quiero decir, que ahora no digamos, mira, tenía esto ahorrado, que cada uno haga lo que quiera, pero que es muy fácil pensar, he estado tanto tiempo encerrado y puede volver a pasar, y ahora la viruela del mono, y ahora no sé qué, que sabes que te digo, que lo que tengo me lo gasto para ir a Euro Disney o a Nueva York o no sé qué, y te quedas con la caja vacía y más ancho que largo. Pero cuidadín con eso.
Hombre,
porque yo entiendo que desde el punto de vista mental, yo lo puedo entender, que esa asociación de ideas aparezca, pero que alguien te tiene que decir cuidadito, que precisamente
aquí
por eso tenemos que...
necesitamos el sentido común.
¿Verdad que sí?
Sí,
pero es fácil llegar a
puede
eso.
Venir. No, cuesta. Entonces es ser consciente, pues, también en nuestra propia situación vital y económica, social y demás, ver si te lo puedes permitir, si es algo que realmente haces porque quieres o por desfogar.
Sí.
Por gastar cartuchos.
Yo he visto mucha gente así, pues ahora, este era el coche de mi vida, mira, por si me vuelven a encerrarme, pero yo ya me lo he comprado, tú, y ahí está, cuidadín.
Oye, Olga, estamos hablando de eso, ¿no?, de estas vacaciones, de las recomendaciones que habéis hecho. Hemos hablado de cómo planificarlas, de los beneficios de planificarlas, de tenerlas, qué hacer si tenemos pocas vacaciones o no tenemos. Pero un clásico, ¿cómo se afronta la vuelta? Porque, claro, del mismo modo que antes las vacaciones eran distintas, marcadas por la pandemia, ahora que volvemos de unas vacaciones y nos vamos de vacaciones como en prepandemia, también volvemos como en prepandemia. Hay que volver a la rutina luego.
Hay gente que hoy ha empezado,
claro,
a currar.
¿Esto cómo lo hacemos para gestionarlo bien?
Pues intentarlo tomar con el mayor optimismo posible. Lo primero, a nadie le gusta volver de las vacaciones, eso es cierto, y cuesta, pues, a veces volver a coger la rutina, pero también pensar en los beneficios que tiene la rutina, que nos permite estar más sanos, mantener unos horarios regulares, comer bien y no hacer excesos, y también, pues, plantearnos objetivos que nos puedan motivar para la vuelta a la rutina. A veces simplemente decir, pues, este año, aparte de toda la rutina que tengo, quiero aprender a hacer tal cosa, o quiero probar con este hobby, o voy a retomar la guitarra que tocaba hace años. buscar cosas que nos motiven para que también, dentro que tengamos la rutina, tengamos esos puntitos que la rompen y nos ilusionan.
Perfecte. Doncs, Olga Valero, psiquiatra, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquestes vacances post-Covid que molta gent comença avui i d'altra, doncs, també acaba. A les 12:25 en directe a Ràdio 4, avui sol. Gràcies, Olga Valero, psiquiatra.
A vosotros. Adiós.
Adeu. De seguida, Eduardo de Vicente amb la seva cultura al sol. Però abans, bona música aquí a Ràdio 4, a Catalunya.
Avui sol, amb Albert Lesan.
Ja 28 minuts, ens visita en directe Eduardo de Vicente. Molt bon dia, Eduardo.
Molt bon dia.
Has vingut amb el teu fill, diré avui també.
Sí, avui no he vingut sol.
No, no has vingut sol. I cultura al sol, no pot ser d'altra manera, diferents propostes culturals. A tu se't coneix molt pel món del cinema, però darrerament has recomanat moltes coses i de diferents àmbits.
Clar, perquè realment el món de la cultura és molt ampli i avui anem a buscar coses perquè, clar, avui comencem agost.
Sí, dia 1.
Agost és molt complicat, perquè no hi ha molts teatres, perquè moltes coses tanquen, però aquí sempre trobarem quelcom perquè la gent pugui passar uns dies culturals.
Al cinema alguna cosa que puguem veure aquests dies?
Sí, però no puc parlar.
Val, Però
no, t'ho explico.
De les coses que es poden parlar...
T'ho explico i li explico a la gent. Hi ha una pel·lícula interessant, que no diré res més,
no,
que es diu Bullet Train, que s'estrena aquesta setmana...
Però
que,
no es pot dir
que
res.
...que protagonitza Brad Pitt, però seguint una norma que trobo una mica així, però bueno, cadascú sabrà el que fa, ens fan signar un embargament. És a dir, que jo no puc parlar de la pel·lícula abans de demà. Demà és el primer dia que puc parlar. Llavors, només dic que això, Bullet Train, perquè si no, fotran una demanda i tampoc és...
Doncs igual et truco demà i parles.
Demà t'explico.
No, però del que hi ha ara es pot veure alguna cosa xula o no?
Sempre hi ha coses. Busqueu a la cartellera i, bueno, i la setmana que ve ja saps la que ve.
Quina ve?
La dels Hombres G.
Ah, sí, home.
Que ja la comentarem abastament.
Vam entrevistar el seu director.
Exacte.
Fa res i l'anirem a veure.
Sí.
I escolta'm, va, comencem, si no amb teatre, ocupes particulars.
Exacte. Què passa? Que arriba l'agost i no hi ha teatre. Però de vegades sí que trobem alguns petits teatres que sí que fan programació durant l'agost, com el Teatre Gaudí, que fa aquests ocupes particulars.
Si t'han denunciat, et buscaran. I aquí, al pis de la teva família, t'hi trobaran segur.
Sí, ja ho he pensat, ja, però...
És que és el primer lloc on miraran.
Ho sé, encara que ara... Ara crec que ja no entraran.
Per què?
És un pis ocupat.
Hòstia, ets pervers!
O no?
Vols aprofitar-te que ocupo el pis per quedar-t'hi d'ocupa?
I tinc dret.
Pretens que t'encobreixi.
I jo t'encobriré a tu.
Aquí no et pots quedar, estem en fals. I a la nena?
És una comèdia dramàtica escrita
bé,
per
no?
Toni Cabré. Sí, és molt curiós.
Això és el Gaudí, el Teatre Gaudí, no?
El Teatre Gaudí i fins al 21 d'agost, és a dir, que teniu pràcticament tot el mes per veure-la. L'ha escrit Toni Cabré, que és un guionista que ha col·laborat... Mires el currículum i et surten totes les sèries de sobretaula de TV3. I està dirigida per Lluís Amayol. Són només dos actors, Jaume García Arija, que va protagonitzar un brutal Van Gogh a aquesta mateixa sala, i Maria Ten, que és la creadora, amb altres noies, de la companyia Les Fugitives, que han fet obres meravelloses com Te deixa mort la mar com a penyora. Expliquem una miqueta la història. La trama s'ambienta en un pis que ha ocupat una noia jove que s'ha instal·lat en allà. Però és que un dia es cola en allà el fill de la propietària, que és un home madur que té problemes familiars i té la intenció de quedar-se a viure en allà. Finalment decideixen compartir-lo i amb el temps doncs aniran també compartint les seves confessions. Una de les dels atractius d'aquesta representació és que és una peça petita, però és que es representa la intimitat, perquè és la sala petita, justament, del Gaudí, que és per unes 40 persones.
Això m'agrada, 40
clar,
persones que ho viuen molt, molt intensament.
I afavoreix molt la proximitat, és com si estiguessin parlant amb tu, no? Destaca pel duel interpretatiu entre els dos actors, que es deixen la pell en els seus respectius personatges, i vull advertir també que és més de somriure que de riallades, i planteja interessants reflexions sobre les relacions entre la gent. I l'obra parla de l'ocupació, però sobretot parla de l'ocupa interior. I vosaltres em direu, què és l'ocupa interior? Doncs anem a escoltar un fragment de l'obra on ens ho expliquen.
Començo a conèixer l'ocupa que portes dins.
Qui dius que comences a conèixer?
L'ocupa que portes dins.
Eh?
Tots en tenim un o una a dintre.
Un ocupa?
Algú que ens diu com som, què sentim. Algú que molts tardem a acceptar, que sovint neguem o volem reprimir.
El nostre ocupa particular.
Exacte.
Doncs apa, ja teniu informació sobre el que són aquests ocupes particulars que es poden veure al Teatre Gaudí, al carrer Sant Antoni Maria Claret, fins al 21 d'agost.
Fins al 21 d'agost, aquesta primera recomanació, però ens en anem ara, si parlem de cinema, a la Filmoteca, Eduardo.
Exacte, perquè tu deies, què podem veure de cinema? Espera, que ara t'ho explico. Perquè si ens anem a la Filmoteca, millor que anem amb un cavall i amb dues pistoles ben carregades, perquè tenim un cicle de l'Oest. I és que jo no sé si és una aposta arriscada o és una aposta normal. Bueno, moltes vegades a la tele ho fan, això, que a l'agost el dediquen al western. Uh-huh. Oi que sí, als mesos d'estiu?
Però poder anar al cinema, a la Filmoteca, està prou bé, no?
Està prou bé, i a més per veure grans westerns i de tot tipus. Mira, tenim, el cicle es diu Horitzons del Western i té els clàssics, no? Per exemple, La Diligència, Sol davant el perill, Apache, Río Rojo, Johnny Guitart, Horitzons de grandesa o la llama...
Río Rojo és la de James, la de Dean Martin, no?
Sí,
també? Steve Martin, m'encanta, sí, a mi em sembla fenomenal.
I també tenim La Porta del Cel, ja una mica més recent. Tenen també cabuda altres títols més exòtics, com la japonesa Yojimbo, amb la que es va inspirar Sergio Leone, Dead Men de Jim Jarmusch amb Johnny Depp, la francesa Los Hermanos Sisters, el musical La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre. Atenció, aquí trobareu una cosa que als qui no conegueu la pel·lícula al·lucinareu. Perquè sabeu qui canta a La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre?
No.
Ni més ni menys que Clint Eastwood.
Ah, sí?
Sí, els protagonistes són Lee Marvin, Jim Seberg i Clint Eastwood, i Clint Eastwood canta.
I canta bé? No. Bueno, canta.
Diguem-ne que canta. No és allò com per... Sí. No guanyaria Eurovisió.
Bueno, és que Clint Eastwood va començar fent westerns i sí. Ell no sabia fumar. Sí, Sergio Leone és qui li va obligar a fumar cigarretes perquè semblés que fumava bé.
Clar, i va crear aquest personatge icònic. Evidentment, el bo, el lleig i el dolent és una altra de les pel·lícules que es veuran. O una molt divertida, que és Sillas de Montar Calientes, de Mel Brooks. Jo no sé si tu la coneixes.
Sí, va,
és,
clar.
És una paròdia del gènere molt divertida. I d'altra banda, no només fan
estem
western...
Estem a la Filmoteca encara, eh?
Estem a la Filmoteca. No només fan western, sinó que també repassa contes d'estiu, fa un cicle de contes d'estiu, i fa un homenatge a diversos artistes que haguessin complert 100 anys aquest 2022. I la llista, déu-n'hi-do, perquè tu imagina't, aquest 2022 haguessin fet 100 anys gent com els cineastes Blake Edwards, el del Guateque o les Panteres Roses, Arthur Penn, les actrius Judy Garland, Veronica Lake, Ava Gardner, Doris Day o Cid Charis, actors europeus com Vittorio Gassman, Christopher Lee o Hugo Tognazzi, així com els espanyols Juan Antonio Bardem i José Luis López Vázquez.
100 anys, Vázquez?
Sí, si visqués...
Imagina't, jo he patit el vell allà a la cabina
sí.
I ara tindria 100 anys.
Quin angúnia a la cabina.
Em feia molta angúnia. Quan era petit, jo tenia malsons amb això.
Jo també.
Tu també.
Era molt malrollera.
Era molt malrollera.
Aquell mig matratge del Mercero, que realment va ser un...
Un èxit. Mercero que després va fer Verano Azul.
Sí, clar.
Era el mateix.
Un dels grans. I que realment va ser una de les seves obres mestres. I ara tu em diràs, Adrià, Albert...
Sí, l'Adrià també es pot escoltar, que està aquí amb els seus auriculars.
Sí, tenim aquí l'Adrià, el meu fill. Diràs, Albert, i què faig jo amb l'Iza en aquest cap de setmana?
Sí, què faig? Va.
Per exemple, doncs mira, pots portar-lo a veure una pel·lícula que es diu Héroes de Barrio. És una comèdia infantil andalusa.
Es que estábamos entrenando. Me han cogido para el equipo del barrio.
¡Ay, esa mi niña! ¡Cabrón! ¡Ella remata!
Tengo que hablar contigo.
Galofre solo pagará los gastos del equipo si Joaquín lo apadrina. Como tú eres muy amigo de Joaquín.
Padre, que me parió.
Mira, es el amigo de Joaquín.
¿El del Betis?
¿Dónde has conocido tú a Joaquín?
Paula, dile a tu padre que me tenía una foto de Joaquín.
Sí, firmada.
Y la mía también, ¿eh?
La mía, tan mía.
És una comèdia infantil que passa a Sevilla i està dirigida per la gavitana Ángeles Reiner, que va ser la directora de Salir del Ropero, una pel·lícula que, més que bona o dolenta, es recordarà perquè va ser gairebé la darrera interpretació tant de Rosa Maria Sardà com de Verónica Forqué. Al repartiment trobem també Antonio Pagudo, que l'hem vist a La que s'avecina, el veterà Antonio de Chen i el còmic Alex O'Dougherty. Sí, aquests són els noms que, diguem-ne...
Sí, els més coneguts o els que sonen més.
Però no. L'autèntica estrella és una nena que a molts us sonarà. Es diu Luna Fulgencio. Té només 11 anys, 11, i malgrat això ja ha participat en una vintena de pel·lícules i sèries.
Amb 11 anys?
Amb 11 anys. Porta 21. I és que és boníssima. Jo la primera vegada que la vaig veure em vaig quedar enamorat.
És la de Padre No Es Más Que Uno?
Exacte.
La que no és la filla real del Santiago Segura. Va, ja sé qui és.
La que no és la filla del
Santiago
Segura. Molt bona,
molt bona, molt bona.
Boníssima. A més de Padre No Es Más Que Uno, també l'hem vista a Todo Tren, l'altra saga del Segura, o a l'Embarcadero. I pels que hagueu vist el Padre No Es Más Que Uno, en una de les pel·lícules ella interpreta una nena que vol ser andalusa,
sí.
Perquè és madrilenya, em sembla.
Sí, que vol anar a concursos, que canta, ja. Creo que és la Rocío Jurado.
Sí, i bé, doncs en aquesta pel·lícula fa d'andalusa, clar, sí. Lògicament. Viu a Sevilla i és la filla del protagonista.
Qué bo. Héroes de barrio, me l'apunto.
Héroes de barrio.
A partir de divendres,
Sí, el protagonista és un home humil que intenta tirar endavant malgrat que el seu bar està en crisi i que els números no li surten. Malgrat que està separat de la seva dona, que ara viu amb un empresari que té molta pasta, ell intenta fer feliç a la seva filla, que somia convertir-se en futbolista. I les circumstàncies, com he sentit una miqueta amb el tràiler, el porten a presumir de ser amic de Joaquín, el davanter del Betis.
El cachondo.
Sí, el cachondo.
El que explica acudits, el
no,
que balla.
Si Joaquín es amigo mío, es muy amigo mío. Però no, és mentida.
Sí, s'ho inventa.
I llavors, clar, s'ho inventa. I per això es veurà obligat a intentar contactar amb ell per sortir de l'embolic. És una comèdia senzilla, no busqueu aquí grans pretensions, amb cançons de hip-hop i que parla, d'una banda, de la diferència de classes i que també, que això està molt bé, aposta pel futbol femení. I atenció, com diem moltes vegades, no marxeu als crèdits finals, perquè és la part més divertida de la pel·lícula, on ens espera una sorpresa que no sé si dir-la. La dic o què?
No, que s'esperin.
Bueno, només dic que surt una persona que estaria molt bé i que explica acudits, però que subtitulat se l'entendria millor. Ja vale. Us podeu imaginar per on vaig.
Sí. Molt bé. Ens anem, si et sembla, al Cosmo Caixa.
I al Caixa Fòrum. Perquè aquestes dues entitats culturals de Barcelona tenen una programació aquest any super, super cuidada. I així podrem passar les nits a la fresca fins a finals d'agost. Comencem pel Caixa Fòrum, on es poden veure espectacles musicals de diferents gèneres i molt originals. Com, per exemple, fan una batllada lírica amb una soprano i un tenor, però és que a més estarà presentada per Marcel Gorgori, que ens introduirà perfectament amb tots aquests temes. Tangos d'Astor Piazzolla. Però com s'interpreten aquests tangos? Amb bandoneon? No, amb quatre violoncel·listes, les Mademoiselle. Hi ha rumba, sabeu que la rumba a l'estiu és imprescindible. Doncs
sí, però,
rumbes...
però aquí està el Dani Nello, que és un crac, és un geni. El Dani Nello el vull portar perquè m'encanta.
És un saxofonista impressionant.
Impressionant, eh?
D'allò millor.
I està aquí, el Caixa Fòrum.
Sí, amb el seu quartet. Hi ha enfados amb la Silvana Pérez, música tradicional amb foc orquestral o els sons de Nova Orleans a Tricia Boutet. Parlem d'arts escèniques, perquè també tenen teatre i altres disciplines. Tenen dansa contemporània amb LP d'Arnau Pérez, circ amb gregaris de la companyia Sun Circus i poesia musicada amb Blanca Llum Vidal i els Sara Fontan. I com de costum, hi ha el tradicional cicle Un estiu de pel·lícula amb títols com El amor en su lugar. Tu l'has vist, El amor en su lugar?
No. No,
doncs
és de l'Iran, no, aquesta?
No, és espanyola.
És espanyola?
De Rodrigo Cortés.
Ah, val.
Saps, el de Concursante?
Sí.
I és un musical que passa amb un gueto durant la Segona Guerra Mundial i és uns jueus que representen una obra de teatre, paral·lelament estan passant moltes coses.
El amor en su lugar.
El amor en su lugar, una pel·lícula esplèndida que us recomano molt. L'iraniana Hijos del Sol o La noche de los reyes de Costa d'Ivori. I ara deixem el Caixa Fòrum i ens anem al Cosmo Caixa, que ja sabeu que sempre és molt més... Pues això, mirant cap endavant, no? I mirant cap endavant, cap al futur, però també mirant cap enrere. I, per exemple, tindrem sessions d'electrònica amb un projecte femení entorn a les vibracions i actuarà el grup folk El Petit de Cal Eril. Ells també fan el seu cinema a la fresca i aquí teniu títols que, Albert, aquests t'agraden, eh? Regresa al futuro.
La saga favorita de qualsevol, de la nostra generació.
De qualsevol, sí. The Arrival, que també és una pel·li molt interessant sobre els extraterrestres i com comunicar-se amb ells. O
aquesta és molt bona, The Arrival és molt bona.
Està molt bé. I una pel·lícula que a mi m'encanta, que és Snowpiercer, a partir de la qual s'ha fet una sèrie que s'està fent a Netflix, que comença molt bé les primeres temporades, però la darrera jo ja l'he deixat a mitges perquè...
Quina era?
Snowpiercer. No, aquesta és, no la coneixes, la pel·li?
No.
És brutal, mira, és en un futur proper, resulta que el món pateix una crisi climàtica. Llavors tot s'ha congelat i els supervivents de la Terra viuen amb un tren que va donant voltes al món.
Sí, l'he vist. La bon capítol, ara sí.
I llavors... No, però la pel·lícula és la bona, eh? La pel·lícula és molt bona. I llavors estan organitzats per classes. Els de davant són els rics i els últims, els dels darrers vagons, són els pobres...
I el tren no pot parar a donar voltes perquè, perquè si no palmarien tots.
Gran pel·lícula, Snowpiercer. I per últim, recordar que, a més, tots dos centres fan microconcerts on diferents artistes ens fan un tastet de la seva música. I aquí trobem tangos amb Carril i Mercadante, jazz amb Irene Reig Trio, o, per exemple, una parella fantàstica, ara les escoltaràs, que són Carolina Labau i Elia Bastida, que presenten Meraki.
Every time you feel there is something new that calls you on your door to make you flow. Don't you have it too? Then you know that something can grow. Just gotta keep on listening to voice. Will you?
Ho fan tot amb la veu, no?
Sí, sí, no, però
també capella...
toquen instruments, eh?
És boníssim.
És que aquestes...
Això és, perdona, això, el CaixaForum.
El CaixaForum.
CaixaForum, eh?
Sí, 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 sí. No, perdona, el CosmoCaixa.
El CosmoCaixa.
El CosmoCaixa. No, és veritat, els dos, perquè són aquests concerts itinerants que hi ha uns dies que ho fan el CosmoCaixa i nosaltres el CaixaForum.
Van canviant. Però, sí. Però són dues iniciatives molt bones, perquè trobem des de cinema, actuacions musicals, i no hi pensem, però si estem fent vacances aquí, doncs són... alternatives molt bones. Avui
preus,
dilluns us oferim coses xules.
Són preus molt bons, sobretot si és client de CaixaBank, és meitat de preu. I aquestes dues noies són l'exemple del talent musical que hi ha en aquest país. Perquè una ve del taller de músics, que és un dels llocs més macos per estudiar, i l'altra de la Sant Andreu Jazz Band, que també és una iniciativa que és allò d'agenollar-se i fer-s'hi la reverència. Són gent que realment s'ho han currat molt i val molt la pena descobrir.
Carolina i Elia, eh?
Carolina i Elia, exacte.
Anem a una exposició, això que és el Moco Museum.
Exacte, és el Museu de Moda de Barcelona, no sé si ho sabeu, però jo us el recomano molt, fins i tot per la gent que no sigui molt de rotllo museus, eh? És el Moco, que, aviam, sí, ja sé, sona molt malament, és veritat.
Bueno,
és veritat, però és que és l'abreviatura de Modern Contemporary Museum. I va obrir les portes el passat mes d'octubre, és a dir, no té ni un any encara. Està situat al carrer Montcada, prop del Picasso, a un edifici històric, com el Palau Cervelló, que és una antiga residència d'una família noble, i té unes obres recents que ens sorprendran. Penetrarem en un món ple de llum, colors i sensacions. Mira, comencem, entrem, no? I què és el primer que veiem? Sorpresa. Una obra que es diu Rubik James Bond Girl d'Invader. Què és això? Doncs és un enginyós panell en tres parts compost per quadrats de diferents colors com si fossin visions laterals d'un cub de Rubik. I si ens enllunyem una mica, distingirem que el que estan fent és dibuixar les siluetes d'altres joves que pretenen emular les acompanyants de 007.
Que heavy!
És molt xulo. Ja al començament dius, ostres, ja m'han sorprès.
Només d'entrada ja...
Sí.
Ja queda sorprès, com dius tu.
Entrem a la sala de l'art modern. Allà trobem peces com Immaculate Heart Secret, de Damien Hirst, que conté les ales d'un oca i el cor d'un bou travessat per un punyal, representant el contrast entre la vida i la mort. Però també hi ha un Basquiat. Dalí és present amb l'escultura en bronze Woman of Flame i els seus tradicionals calaixos secrets. Sense oblidar la icònica Marilyn Pop Art d'Andy Warhol o els característics dibuixos siluetejats de Keith Haring, que pintava el metro de Nova York i eren esborrats, és a dir, pur art efímer. Entrem a l'art contemporani. I allà trobem a David LaChapelle, que mostra la seva obra religiosa sense vocació provocadora, com Jesus is my homeboy, que és com un darrer sopar, però en to contemporani. Mentre que Hayden Case ha creat expressament per aquesta galeria Fact, que és un text per reflexionar amb lletra de màquina d'escriure sobre rosa el color corporatiu del museu. Més peces curioses. Per exemple, podem trobar al pati de l'entrada una irònica i gegantina versió de Mickey Mouse de 10.000 quilos de pes construït en fusta, o un Snoopy, Snoopy's Man's Best Friends, que és una col·lecció de peluixos d'aquest gos sobre un sofà. Com no, si parlem d'art modern, hem de parlar de l'artista urbà anònim Banksy, i tenim allà la popular Girl with a Balloon, o l'original Forgive Us Our Trespassing, que és un jove grafiter pregant en una capella amb la paret pintada al seu estil. Tenen una exposició temporal que es diu Esplendor de la Noche, de l'artista xilè Guillermo Lorca, que són quadres molt detallistes, són molt bonics, però tenen un punt de mal rotllo. Saps? Són obres oníriques amb regust amb el son i mostren la innocència davant l'horror. També hi ha una cosa que jo no coneixia, no sé si tu la coneixes, que és l'art del futur, que és l'art digital, que són quadres en moviment.
Això m'agradaria veure-ho, també.
És molt xulo. I hi ha, per exemple, un que es diu Beeple, on es combinen imatges icòniques populars com ara Shrek, Michael Jackson o escenes de Star Wars amb iròniques vinyetes sobre Trump, o Time Fries, que és el retrat clàssic.
Es van movent els quadres, eh?
Sí, 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 es mouen. Es mouen.
Com si fos Hogwarts, una mica. No?
Sí, és veritat. I després hi ha una instal·lació molt original que es diu Diamond Matrix, que és una sala, allà et quedes flipant, una sala amb miralls a les seves quatre parets on es reflecteixen unes tires amb llums de colors en forma de diamants acompanyades per una música que van creant uns efectes inesperats. et quedes bocabadat, amb aquesta sala.
És a dir, tot això... Moco és fàcil de recordar-la, eh?
Exacte, Moco Museum, molt recomanable, però per grans i fins i tot per petits.
Car, l'entrada, careta, o bé de preu?
Sí, mig.
Bueno, però passes un dia sencer, gairebé aquí.
Sí, pots
passar. Tantes sales?
Una horeta i escaig, la
bona,
passes
una horeta
segur.
Bona, sí. I a casa, què? Si ens quedem a casa, que també és una opció?
Doncs ja sabeu, recomanem la plataforma Somos Cine, de Televisió Espanyola, on es poden trobar 300 títols recents, a la seva majoria espanyols, i a més, important, allà podeu recuperar les pel·lis que ha emès Televisió Espanyola l'última setmana, és a dir...
RTV Play, i sí, anem a Somos Cine.
I allà trobareu, és a dir, que la pel·li del diumenge, que és la pel·li de la setmana, que no l'heu pogut veure, doncs allà la podeu recomanar. I avui us proposem fer un cicle amb pel·lícules dirigides per Itziar Bollaín, que és una noia que va començar com a actriu al Sur, de Víctor Erice.
No, el Sur de Víctor Erice durant molts anys. Jo, saps que jo soc molt amic de Jaume Balagueró, quan teníem 12-13 anys, sempre parlàvem del Sur de Víctor Erice, la gent ens deia, però estàs lo, està perís. No, ens encantava i em segueix encantant. El Sur de Víctor Erice em sembla una obra mestra, ja la podem veure aquí, eh?
No, el Sur no.
No.
Estic fent una referència...
Ah, em pensava que la tenia.
No. Crec que no està. És possible, perquè no l'he buscat. Però he buscat Itziar Bollaín com a directora, vale, que va debutar amb el Sur de Víctor Erice. No? És una de les millors directores del nostre país, sens dubte. I comencem aquesta retrospectiva que us recomanem avui amb Flores de otro mundo, del 1999. Va ser la seva primera gran pel·lícula i es basava en el cas real del succés de Plan, un poble sense dones, que es va inspirar en una projecció de televisió que van posar una pel·lícula que es deia Caravana de dones, de l'Oest era, i es tractava d'això, de que portaven dones perquè coneguessin els homes del poble i naixessin noves relacions. El repartiment hi ha en Luis Tosar, José Sancho i Che Telera i és plena de sensibilitat i delicadesa.
¿A dónde se dirigen estas simpáticas solteronas?
Oye, que yo también soy soltero, ¿eh?
A buscar marido en un pueblo lleno de solteros.
¿Cómo te llamas, cariño?
Alfonso, ¿no?
Sí, yo, Alfonso.
Marido, sí.
Me dijo que quería casarse cuanto antes.
Pero no todo es color de rosa.
Mientras estés en mi casa, las cosas se hacen a mi manera. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta.
I ara passem a Mataharis, del 2007.
Recordo, obra... Somos Cine, RTV Play, això podeu veure a casa sempre.
Ai, no, perdona, no arribem aquí. Anem al 2003, que és quan va signar la que potser és l'obra mestra d'Itziar Bollaín, Te doy mis ojos. És una commovedora radiografia de la violència masclista molt abans de que el tema fos, malauradament, tan habitual. Laia Marull era una dona maltractada i vexada pel seu marit, un temible Tosar, que ja apuntava maneres de mala madre en aquí, ja deies, acabar sent mala madre. Va guanyar molt justament 7 Goyas, entre ells el de millor pel·lícula, Te doy mis ojos.
Sé que ya no me quiere.
Tengo miedo. Lo siento.
¡Por qué pelas! ¡Cuál es la puerta!
Tú lo que tendrías que hacer es arreglarte con Antonio y volver a tu casa.
Lo que tendría que hacer es separarse y pedir una orden de alejamiento. Eso es lo que tendría que hacer.
No digas estupideces.
I anem ara, com us deia, una obra menor, Mataharis, del 2007, tot i que té un punt de partida força interessant, perquè el que intenta és descriure la vida quotidiana de tres dones que intenten compaginar la seva feina de detectius amb la seva vida privada. És a dir, un film que...
Una mica documental.
Sí, una mica documental i que s'avançava amb un tema que ara també està tan en boca de tothom com és la conciliació familiar.
Hola, siéntate. Además de guapa, es una de nuestras mejores agentes. Tiene experiencia en servicios internos, formación académica, por supuesto, y lo que no le enseñaron en la facultad lo está aprendiendo aquí conmigo, ¿eh? Bueno, estos señores están teniendo problemas con dos trabajadores. Vas a infiltrarte en la empresa y te vas a enterar de todos los movimientos de esos dos pájaros.
I ara el llistó torna a pujar amb El Olivo, de 2016, on es va descobrir l'Anna Castillo, que després és una noia que està pràcticament a totes les pel·lícules. Interpreta una noia d'un poble de Castelló que té una profunda relació amb el seu avi i que intenta recuperar una olivera familiar que van vendre fa anys contra la seva voluntat per aconseguir que el vell torni a parlar i a menjar. És un deliciós conte idealista i ecologista que també us recomanem molt, El Olivo.
Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años.
¿Qué piensas?
Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida.
I per últim, recomanem la seva penúltima obra.
Recordem que estem recomanant pel·lícules
d'Aicíar Bollaín.
Aicíar Bollaín, que podem trobar a RTV Play si entrem
a Somos Cine.
A Somos Cine.
I és la comèdia dramàtica La boda de Rosa. L'has vist, Albert?
No.
2020.
No l'he vist, no.
L'has de veure perquè t'encantarà.
Amb la Candela Peña i de més,
la
no?
Candela Peña està que se surt. És brutal. És una dona que està tot el dia ocupada al departament de vestuari d'una productora, encarregant-se dels nebots, cuidant el gat d'una amiga... Vaja, que està ajudant a tothom i que mai sap dir que no, saps? I clar, quan el seu pare, Vidu, li diu «Mira, doncs vaig a instal·lar-me a casa teva», arriba al límit i diu, ja n'hi ha prou. I se'n va, fot el camp i es refugia al taller que portava la seva mare a Benicàssim. I allà pren una decisió molt important. Casar-se amb ella mateixa.
Ah, sí? M'agrada l'idea.
És com a
es casa
comèdia,
amb si mateixa.
Exacte. Com a comèdia és divertidíssima, però és que també té un rerefons sobre l'alliberament de la dona, sobre aquestes dones com la Rosa, que tots coneixem, no? Aquella dona que es deixa la pell ajudant els uns als altres i que no té temps per si mateixa.
Al final es casa amb ella mateixa i treballa per ella.
Exacte, com per comprometre's amb si mateixa. La boda de Rosa, meravellosa.
Venga, dale, Rosa.
Hermanita, que esta noche tampoco llego con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena?
Venga, Arcita, ahí ya está.
Yo le pego un teléfono, pero pásate tú por el piso, y controla que lo haga bien.
Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros.
¡Vamos!
Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal.
Venga, no te pares.
Venga, Arcita. Papi, ¿qué haces aquí?
He pensado que me vengo aquí.
¿Cómo?
I ara anem a veure una sèrie, la que jo estic enganxat ara mateix.
Sí?
Sí, i molt enganxat, m'encanta.
On la trobem, la sèrie?
La trobem a Netflix, i ara acaben d'estrenar la tercera temporada. És una sèrie fantàstica que es diu Manifest, i que a mi em recorda una miqueta aquella famosa i antiga Los 4.400. Us explico una miqueta de què va, perquè no, pels que no ho sapigueu.
Ciència-ficció.
És ciència-ficció, punt fantàstic, intriga, acció, té una mica de tot. Mireu, la història és la següent. En un aeroport hi ha un problema d'overbooking i llavors els passatgers d'un vol han de ser distribuïts en dos avions. Un sortirà abans i l'altre sortirà una mica més tard, però s'hi compensarà. Durant el vol, un dels dos avions desapareix. Però és que 5 anys i mig després, l'avió arriba al seu destí. Però pels viatgers només ha passat un dia.
Carai.
Però, clar, per la resta del món han passat 5 anys.
Això sembla una mica que hagin pogut viatjar a la velocitat de la llum, no? Exacte. La famosa teoria d'Einstein, no?
O, clar, o un viatge en el temps, o vés a saber què. Llavors, aquesta situació què provoca? Doncs que els seus familiars, durant aquests 5 anys, els han donat per morts. Algunes de les seves parelles han refet les seves vides amb altres persones. I aquí, entre els protagonistes, trobem una policia que descobreix que el seu promès s'ha casat amb la seva millor amiga,
bueno,
o un matemàtic que s'assabenta que la seva dona ha tingut aquest temps un nou amant. Però també hi ha coses positives.
Clar, 5 anys després, perquè pensen que estan morts, que han
clar,
desaparegut.
Lògicament.
Clar,
lògicament. Però també hi ha coses positives, perquè tu imagina't, per exemple, hi ha un nen que pateix una greu malaltia, una leucèmia, i quan arriben 5 anys després, resulta que ja li han trobat remei. I a tot això es complica quan els passatgers s'adonen que tenen unes visions i que senten unes veus com premonitàries que els inciten a prendre una sèrie d'accions. Paral·lelament, l'Agència de Seguretat Nacional intenta esbrinar el que va succeir. Fins ara són 3 temporades amb 16, 13 i 13 capítols d'uns 45 minuts.
M'agrada molt l'argument,
De durada. I dir-vos que el creador és Jeff Rake, que és el responsable de l'adaptació americana d'una sèrie espanyola, Los Misterios de Laura, però que també aquí està com a productor executiu un senyor que et sonarà del que hem parlat abans, que és Robert Zemeckis.
Home,
que és el creador
Regreso al futuro.
De Regreso al futuro. És a dir, que tot lliga.
Tot lliga.
Manifest.
I aquestes propostes culturals, que sempre oferim els dilluns perquè la gent tingui temps de recomanar teatre, sèries, pel·lícules, si et vols quedar a casa.
Exacte. Sí. Una mica de tot.
No us avorrireu, No us avorrireu.
Visca la cultura.
Visca la cultura. Cultura al sol, amb Eduardo de Vicente, i nosaltres que ja hem acabat aquestes 3 horetes de ràdio fantàstiques, que això passa volant, que aquí sempre surt el sol en aquest estudi, i nosaltres tornarem a les 10 en punt del matí, a les 10 i 5, quan acabi el butlletí informatiu. No deixeu la sintonia de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies per aguantar-nos. Avui sol, sempre sol. Volem sol a les vostres vides. Demà més. Adéu-siau. Feel like I found a gold mine. That's hot jackpot. Yeah, I want the whole nine.
It's guaranteed I'm having fun the whole time. I ain't just feeling good, but I'm feeling so fine. Feel like I'm about to go mine. That's hot, jackpot, yeah, I want the whole nine. It's guaranteed I'm having fun the whole time. I ain't just feeling good, but I'm feeling so fine.